Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. El 2013, amb el pes d'una crisi econòmica i social que va esclatar 5 anys abans, el periodista Andy Robinson va publicar un retrat excel·lent sobre el Fòrum de Davos, la reunió de l'elit econòmica mundial que se celebra cada any al poble suís on l'escriptor Thomas Mann va situar la seva novel·la més coneguda. A Un reportero en la muntanya màgica, Robinson parla de contradiccions i de cinisme.
Imagínense. Un millar de multimillonarios globales, brokers de Wall Street, magnates industriales de Shanghái, banqueros de Madrid, desperdiciando su precioso tiempo de networking para asistir a una serie de debates sobre la desigualdad económica en el siglo XXI. Era para partirse de la risa, una risa esperpèntica como la de Thomas Mann.
Han passat gairebé 10 anys d'aquesta publicació. Les desigualtats s'han eixamplat i en l'escala social els extrems estan més allunyats que mai. Els rics són més rics, insolidàriament més rics, i els pobres, inhumanament més pobres, tal com assenyala l'últim informe d'Oxfam Intermón. Les imatges de cotxes de luxe amb els vidres enfosquits fent cua per accedir a l'estació d'esquí suïssa contrasten amb les de la banya d'Àfrica, amb les dels països del sud global, que veuen com les conseqüències del canvi climàtic i la pujada dels preus dels aliments els aboquen definitivament a la gana i a la mort. Mares que han de bullir herbes per enganyar els estómacs dels seus fills, famílies que sobreviuen amb menys de $2 al dia i que només poden fer un àpat diari. Dades insuportables que es podrien capgirar si hi hagués voluntat política per fer-ho. Els recursos hi són.
Solidaris. Tothom té una història.
Hola. Bon dia.
Ara visto, eh?
Molt bé. Ens esperem aquí?
Sí.
Hope there's someone who take care of me.
Dilluns, 11 del matí. Seu d'Oxfam Intermón, Barcelona.
Will I go? Hope there's someone who set my heart free. Nice to hold when I'm tired.
La crisis de seguridad alimentaria ya está aquí.
José Manuel Álvarez, ministro de Afers Estrangers.
Es una crisis que ya está aquí, se está empezando a sentir en muchos países. Todavía no la vemos en toda su gravedad porque está en los primeros pasos. Pero la crisis de seguridad alimentaria durará todavía más que la guerra. Y ese es probablemente el desafío mundial más grande.
I'm scared of that middle place between life and nowhere.
Frank, com estàs?
Molt bé.
Frank Cortada, 50 anys, enginyer de camins, director general d'Oxfam Intermón des del 2020.
No sé per on començar aquesta entrevista, perquè després de llegir l'informe que vau publicar fa uns dies, titulat El beneficiar-se del patiment, el que dibuixeu és un paisatge absolutament desolador, no? Amb dos extrems molt marcats, no? Els més pobres i, contínuament, els més rics. Com se'n passa tot això?
Això és la realitat amb la que convivim i és molt difícil, no? Perquè per una banda tu dius, tenim 10 persones, les 10 persones més riques del món que acumulen tanta riquesa com el 40% més pobre, no? I és molt difícil de pair perquè a l'altra banda tens molta gent que està patint molt i sabem que això ho podríem corregir perquè existeixen els recursos per corregir-ho. La fam al món, la pobresa al món, ara hi és, però la podríem corregir, ho podríem parar perquè tenim els recursos per fer-ho.
Beneficiar-se del patiment. Un informe d'Oxfam Intermón sobre la concentració de la riquesa al món i el creixement de la pobresa extrema.
Des de l'inici de la pandèmia, cada 30 hores hi ha hagut un ric que ha passat a ser milmilionari. Això vol dir que, en total, des de l'inici de la pandèmia, hi ha 573 persones més a tot el món que s'han fet milmilionàries. Per contra, aquest any, més de 260 milions de persones s'han vist abocades a la pobresa. És a dir, en el mateix temps que un ric tarda a convertir-se en milmilionari, un milió de persones passen a ser pobres.
Més de 260 milions de persones es poden veure abocades a una pobresa extrema. A mi, Frank, m'agradaria que m'expliquessis de què parlem quan parlem de pobresa i què significa això de la pobresa extrema.
Mira, pobresa extrema té una definició tècnica, que són aquelles persones que viuen amb menys d'un dòlar amb 90 cada dia. Ja només perquè ens fem una idea de què vol dir això, no? Però pobresa és molt més. Pobresa, per mi, té molt a veure amb dignitat. Té molt a veure amb persones que intenten sortir d'aquesta pobresa però que es veuen abocades perquè no tenen les mateixes oportunitats, perquè han perdut la seva feina, perquè ara quan parlem, no, de la fam i quan parlem de com han pujat els preus dels aliments, si aquí ja ens esfereix veure com han pujat els preus, imaginem-nos què significa en un context com Somàlia, on la gent sobreviu amb menys de $2 cada dia quan li doblen el preu del blat o quan li doblen el preu de l'oli de girassol. És molt difícil per aquestes famílies. Vol dir que són famílies que igual mengen una vegada al dia, són famílies, jo fa poc he tornat de Sudan del Sud i em vaig passar tota la setmana patejant-me comunitats. Vaig anar un dia de corbata, però la resta dels dies va ser veure comunitats i parlava amb famílies. I clar, tens mares al davant que et diuen: no sé què donaré de menjar als meus fills demà. Estic aquí bullint una olla amb aigua amb quatre herbes perquè els meus fills pensin que menjaran, però no sé què menjaran demà. Això és la pobresa extrema.
Creus que s'ha normalitzat o que hem normalitzat els que no passem gana aquest tipus de realitats?
Jo crec que l'hem deshumanitzat. Jo crec que ja parlem de tantes xifres que al final se'ns oblida que darrere de les xifres hi ha persones, hi ha rostres, hi ha famílies, hi ha gent que té els mateixos somnis, els mateixos anhels i les mateixes ganes de tirar endavant que tenim nosaltres. Jo crec que hi ha una fal·làcia quan aquest sistema neoliberal ens ha fet creure que sortir de la pobresa és un compromís individual, ens enganyem, perquè no és així. Vivien en un sistema que els més rics els fa cada vegada més rics i els protegeix, i un sistema en el qual als més pobres els hi costa molt accedir a oportunitats, els hi costa molt accedir a drets molt, molt bàsics, no? Inclús coses com quan sentim lo de la borsa, de puja la borsa, baixa la borsa, i pensem que això poder ens beneficia a tots, és que no és veritat. Ara quan sentíem, no?, energètiques, puja la borsa les energètiques, no? I jo mirava les xifres dels Estats Units i les energètiques dels Estats Units repartien en dividendos pràcticament el 65% dels seus beneficis. Però qui té les accions d'aquestes energètiques? El 90% de les accions de les energètiques el té el 10% més ric de la humanitat. És un cercle virtuós. Qui més té n'acaba tenint més. I qui no en té no es beneficia d'aquesta riquesa global. Hi ha una concentració de riquesa tremenda i cada vegada més gran.
El tema de la pobresa la veiem, no? Tu has trepitjat terreny i has trepitjat molt terreny durant molts anys als països del sud global, però també a casa nostra.
També a casa nostra, desafortunadament, en els últims anys, no des de la crisi del 2008, però en els últims anys de pandèmia, hem vist com creixia la pobresa a casa nostra, hem vist com aquesta pobresa, sobretot, afectava o impactava de forma desproporcionada també les rentes més baixes. Si les rentes més altes aquí a Espanya van perdre al principi de la pandèmia un 2%, no?, i ja s'han recuperat, perquè s'han recuperat molt ràpidament, les rentes més baixes van perdre pràcticament un 20% de la renta. Qui ha perdut més? Els col·lectius, les persones migrades, els més joves, les dones, no? 7 de cada 10 llocs de treball que s'han destruït han sigut treballs temporals que estan ocupats normalment per col·lectius emigrants, per dones, per gent jove.
En l'informe, Frank, apunteu, les desigualtats maten, contribueixen a la mort d'una persona cada 4 segons, no? Jo em pregunto, com és possible lligar ponts, no?, fer que aquests extrems s'ajunten cada vegada més, no?, en lloc d'estar cada vegada més allunyats.
Això són polítiques públiques que beneficien a la majoria. D'això estem parlant, no? Quan parlem, quan tu dius, com apropem? Bueno, apropem amb una fiscalitat justa, que qui més té, més paga. Apropem intentant que els pressupostos de l'Estat vagin sobretot a protecció social, a educació, a sanitat, garantitzant que aquests drets bàsics, universals, no només siguin retòrica, sinó que siguin una realitat pel conjunt de la societat. I quan diem les desigualtats maten, i tant que maten, perquè ara parlem de desigualtats econòmiques, però si pensem, per exemple, en desigualtats de gènere, la pandèmia què ha fet? La pandèmia ha fet que pugés de forma exponencial la violència sobre les dones. La pandèmia ha fet que si ja teníem una bretxa de pràcticament 100 anys per aconseguir la igualtat de gènere, ara aquests 100 anys s'han convertit en 136, una generació més per aconseguir la igualtat de gènere. Justícia mediambiental, quan parlem de que les desigualtats maten, les desigualtats ambientals ja maten ara i aquí, quan parlem de la banya d'Àfrica amb la pitjor de les sequeres dels últims 40 anys, això ja és una conseqüència de la crisi ambiental. Tenim ara mateix 23 milions de persones a la banya d'Àfrica en crisi alimentària, 27 milions al Sahel, i això és conseqüència d'un canvi climàtic que generem els més rics, perquè els més rics són els que estem generant aquesta pujada dels nivells de les temperatures, i en canvi qui més ho pateix són la gent que no hi ha contribuït, i en canvi ja n'està patint les conseqüències.
Let's go for the poverty train.
Mentre creix el nombre de rics, milions de persones a tot el món s'enfronten a una pujada històrica del preu del menjar.
Els preus mundials dels aliments s'han disparat un 33% l'últim any i es preveu que aquest any pugin un 23%. Aquest mes de març es va registrar l'increment de preus mundial més alt de la història des que les Nacions Unides en van començar a prendre registre l'any 1990. Ha pujat sobretot el preu dels cereals com a conseqüència de la crisi de subministrament i la guerra d'Ucraïna. El preu del blat s'ha duplicat els últims 2 anys i no para de créixer. Aquest any ja ha pujat un 57%. Si l'1 de gener una tona de blat costava 277 euros, el 17 de maig el preu de la tona havia pujat fins als 435 euros. També s'ha enfilat el preu de l'oli vegetal, com l'oli de girassol, un 55% en l'últim any, i el preu de la carn, gairebé un 5% de mitjana. En el cas de la carn de porc, per exemple, aquest mes de març es va registrar l'increment de preu més alt des del 1995. La població dels països de renda baixa destina actualment més del doble dels seus ingressos a comprar aliments, mentre que en molts països del nord, la majoria de la població només hi destina entre un 10 i un 15%. A Catalunya, segons el Banc dels Aliments, més de 235.000 persones estan en situació de pobresa alimentària, 1,5 milió de persones a tot l'Estat, una xifra que es calcula que pot augmentar un 20% a causa de la pujada de preus generalitzada. Money.
Com està afectant la guerra a Ucraïna a tots aquests països que, si no tinc mal entès, rebien el blat conreat en aquesta zona? Clar, això també es pot traduir després en conflicte social, no?
El 90% del blat a la banya d'Àfrica arribava de Rússia o d'Ucraïna, el 90%. Els preus s'han més que doblat. Etiòpia, només en la primera setmana del conflicte, el preu de l'oli de girassol es va més que doblar. El preu del panís, lo mateix. El preu del sorgo, lo mateix. Clar, i quan tu estàs parlant de famílies que tot just tenen per anar tirant, que et multipliquin per 2 el preu, significa que has de retallar.
Què us explica la gent sobre el terreny?
Mira, jo et deia que he estat a Sudan del Sud fa tot just, no? Ni 2 setmanes, i clar, vaig estar a Sudan del Sud, no? Un país que surt d'una guerra, un país on tens molts desplaçats interns pel conflicte i també per 5 anys d'inundacions consecutives. Què em deia la gent? Doncs jo he parlat amb molta gent que eren desplaçats interns, que em deien: jo vaig deixar-ho tot a casa meva, vaig sortir naked, em deien, amb el que tenia, no tinc estocs d'aliments, no tinc terra per cultivar, els preus dels aliments segueixen pujant i jo l'única forma que tinc de generar un ingrés mínim és anar a buscar llenya al bosc, intentar fer uns quants farcells de llenya i vendre'ls al mercat local. Clar, això no et dona per pagar res, no? I t'ho diuen entre llàgrimes. I una persona com jo, que porto 27 anys treballant en el món de la cooperació i he vist situacions molt dures, se'n fa un nus a l'estómac. Però com a organització no ens quedem amb la preocupació, sinó que el que fem és dir, bueno, això com li donem la volta?
Clar.
I d'entrada això li donem la volta, bueno, reforçant muscle, no? De dir, escolta, pues, venga, tira que te vas, estem reforçant i ampliant moltíssim la resposta humanitària tant al Sahel com a la Banya d'Àfrica. Estem arribant ara mateix a més d'un 1,5 milió de persones a la Banya d'Àfrica, reforçant tots els nostres programes humanitaris a Somàlia, a Kènia, a Etiòpia i a Sudan del Sud. Ho estem fent amb distribució d'efectiu. Som una organització que defensa molt més la distribució d'efectiu i no la distribució d'aliments, perquè pensem que cada família ha de poder organitzar-se els ingressos i decidir com se'ls vol gastar, i a més això genera economia local, genera que hi hagi moviment i circuli l'efectiu als mercats locals. Estem reforçant moltíssim l'accés a l'aigua, estem reforçant també tot el que és la protecció del bestiar, vacunació de bestiar. El bestiar és una part molt, molt important, no només de la cultura, sinó de la sostenibilitat financera de moltíssimes famílies. Estem també fent molta pressió política, tant a nivell dels estats nacionals, que tenen una responsabilitat de protegir els seus ciutadans, però també a la comunitat internacional. Pensem que ara mateix, jo estic parlant d'aquesta situació que és dramàtica, ens porta als nivells de la crisi alimentària del 2010, una crisi alimentària que tots recordarem, perquè van morir més de 250.000 persones a Somàlia, però davant de la indiferència de la comunitat internacional. La comunitat internacional no està responent. Les Nacions Unides està amb demandes de 4.400 milions per la Banya d'Àfrica, 3.800 per la zona del Sahel, i estem per sota del 10% de contribució financera per aquestes respostes.
Ara parlarem de qui són els més rics, però sentint-te parlar i després d'aquesta trajectòria de més de 25 anys, no? 27 anys, amb el tema de cooperació, clar, la fotografia que tu has vist continua sent la mateixa, no?
Afortunadament no. Jo crec que durant molts anys hem vist com en molts contextos. Hi ha millores i hi ha retrocessos. Vam veure com durant molts anys, per exemple, a Àsia i Amèrica Llatina creixien les economies i pensàvem que les societats estaven millor, però el que hem vist és que creixin les economies dels països no vol dir que les persones que hi viuen estiguin millors. I això es diu desigualtats, perquè el que hem de fer és deixar de pensar en termes de pobresa i hem de pensar en termes de desigualtats. De quines són les desigualtats que fan que condemnen a milions de persones a viure en la pobresa? Desigualtats racials, desigualtats de gènere, desigualtats econòmiques, desigualtats d'accés en el món de l'educació, desigualtats en els salaris, els milions i milions de persones a Àfrica o Amèrica Llatina que treballen per jornals, que treballen en el dia a dia, i que ara hem vist durant la pandèmia que el dia que no sortien a treballar era un dia que no tenien ingrés. I 140 milions de persones en el context d'Amèrica Llatina que deien, jo haig de decidir si moro de la Covid o moro de fam, perquè si no surto a treballar no tinc ingrés. Clar, és un drama, perquè a més la pandèmia ens ha fet retrocedir pràcticament 30 anys en la lluita contra la pobresa i en la lluita contra les desigualtats, no? I aquí sí que hem vist un retrocés brutal respecte a molts esforços que hi havia. Però el que sí és veritat és que el que hi ha és una concentració cada vegada de riquesa, no? Els més rics cada vegada són més rics. El que sí hem vist és un patró de que en els últims 25-30 anys la riquesa es va concentrant, i no només la riquesa es concentra, sinó que els impostos que paguen els més rics cada vegada són menys, cada vegada són menys.
Era mitja tarda i queia un plogim suau, el cel tapat, escuts de cendra i mort, presoners d'un món de possibilitats.
Qui són els mil milionaris?
Actualment, al món hi ha 2.668 mil milionaris, 573 més que abans que comencés la pandèmia. Aquests mil milionaris acumulen 12,7 bilions de dòlars. Això equival gairebé al 14% del PIB mundial. O, dit d'una altra manera, els 10 homes més rics del món tenen més riquesa que el 40% més pobre de la humanitat. Per sectors on hi ha més rics que s'han convertit en mil milionaris és en el sector de l'alimentació, l'energia, el farmacèutic i el de la tecnologia.
Els més rics en el negoci de l'alimentació.
La família Cargill és l'onzena família més rica del món, amb una fortuna acumulada de 42.900 milions de dòlars. La seva empresa controla més del 70% del mercat global de matèries primeres agrícoles. Des de l'inici de la pandèmia, la seva fortuna ha augmentat a un ritme de 20 milions de dòlars al dia. La família Walton és una de les accionistes més importants de la cadena de supermercats Walmart, que dona feina a més d'un milió i mig de persones. La riquesa d'aquesta família es calcula que se situa al voltant dels 238.000 milions de dòlars i que l'any passat va augmentar un ritme de 500.000 dòlars per hora.
Els més rics en el negoci de l'energia.
Les cinc empreses energètiques amb un volum de beneficis més gran són BP, Shell, Total Energy, Exxon i Chevron. L'any passat van sumar 82.000 milions de dòlars de beneficis. Això equival a dir que van guanyar 2.600 dòlars per segon.
Els més rics del sector farmacèutic.
La pandèmia ha sumat 40.000 milionaris nous en el sector farmacèutic. Aquesta indústria s'ha embutxacat més de 1.000 dòlars per segon amb el seu negoci amb les vacunes. En el cas de Moderna, Intermón Oxfam assenyala que l'empresa obté un marge de benefici brut del 70% en la vacuna i en el de Pfizer, un 43%. Pel que fa a Moderna, a més, l'ONG també denuncia que ha aconseguit transformar 10.000 milions de dòlars de finançament del govern dels Estats Units en 12.000 milions de beneficis.
Els més rics del sector tecnològic.
7 dels 10 homes més rics del món han aconseguit la seva fortuna en aquest sector. És el cas de l'empresari Elon Musk, la riquesa del qual ha augmentat un 699% des del 2019, i de Jeff Bezos, propietari d'Amazon, que va incrementar la seva fortuna en 45.000 milions d'euros el primer any de la pandèmia. Tan sols un horitzó.
Aquests dies que s'està celebrant el fòrum de Davos, anem a parlar d'aquests mil milionaris. Em sembla tan contradictori, no?, que les grans fortunes mundials parlin de conceptes com desigualtat en un fòrum d'aquestes característiques. És increïble, no?
Sí, té un punt, clar, Davos, la muntanya màgica, sí. No, aquesta. Té un punt que un podria pensar que és cínic, no?, que aquesta gent que està assentada, no?, en muntanyes de diners, no?, el tio Gilito, no?, allà, una muntanya d'or. També és veritat que a mi em dona pistes de que si el Banc Mundial, si el Fons Monetari, si gent que ja no és sospitosa d'estar, no?, en les narratives com més progressistes ja està preocupada, és que estem arribant a uns nivells de desigualtat que són tan extrems i tan polaritzants que inclús a la gent més conservadora ja li preocupen. Amb la qual cosa, per mi, ja això és una alerta de que estem creuant ponts molt perillosos, no? I és una realitat. Però clar, és que mil milionaris costa molt per la gent que tenim un salari normal, ens costa molt entendre què vol dir ser mil milionari. Però ser mil milionari per la família Cargill, per exemple, vol dir que aquesta família cada dia durant la pandèmia ha ingressat 20 milions de dòlars. Cada dia. Cada dia. Això vol dir que l'Elon Musk, que ara volia comprar Twitter, durant la pandèmia ha multiplicat per 7 la seva riquesa. I l'ha multiplicat fins a un punt que si perdés el 99% de la seva riquesa, amb l'1% de la riquesa que té, encara seria una de les persones més rics del món.
Uns mil milionaris per sectors que han sortit del sector farmacèutic, tema vacunes, patents, tot el que ha generat el tema de la pandèmia, del sector de l'energia, òbviament és el que estem veient amb aquests preus absolutament desbocats. També el sector alimentari, no?, aquesta família que ara comentaves, Frank, no?, l'empresa Cargill, que controla més del 70% del mercat de matèries primes agrícoles. I després aquí jo et volia afegir tot el tema de l'especulació alimentària a la borsa, no? Què passa amb els preus dels aliments? És que està absolutament desbocat i això té conseqüències directes, tal com bé deies, amb aquestes famílies que no tenen res per posar-se a la boca, no?
Bueno, això són unes quantes famílies que al final acaben decidint qui viu i qui mor. És així de dur, no? I qui parla del sector alimentari, amb el sector farmacèutic ho hem vist, no? Durant més de 2 anys hem estat parlant del dret a la vacuna universal, perquè estàvem dient el que no pot ser és que estigui controlat en molt poques mans, qui es vacuna i qui no, a quin preu, quan, a qui arriba aquesta vacuna, i 2 anys després encara els nivells de vacunació a molts continents encara són molt baixos i encara ara a Davos li preguntàvem al CEO de Moderna si no era important poder compartir aquest coneixement de la Moderna, no?, per fer la vacuna i perquè la vacuna arribés a tothom i a un preu molt més assequible, i deia que ell pensava que això no era una prioritat. No? I quan parlem de beneficis, és que el preu de la vacuna s'ha estat venent a 24 vegades el seu preu de cost. És que hem fet molts diners amb una cosa tan sèria com una vacuna que ha matat a milions de persones i que ha col·lapsat un planeta. Bueno, dona molt que pensar, no?, si aquesta és la societat en la que volem viure o volem donar un cop de timó i anar cap a una societat molt més igualitària on tota aquesta gent no tingui aquest poder.
Explica'm què són els beneficis caiguts del cel.
Són tots aquests milions i milions d'euros que han fet les energètiques, les alimentàries i les farmacèutiques durant la pandèmia, que a més han tributat molt poc, perquè nosaltres el que estem dient és, en un moment tan crític com la pandèmia, tots aquests beneficis extraordinaris, per què no hi pot haver-hi un impost temporal que gravi aquests ingressos extraordinaris de les grans riqueses familiars, fortunes i també de les empreses, i que això reverberi amb polítiques socials de salut, de protecció social, d'educació, de frenar també l'impacte del canvi climàtic, etc, etc, no? I parlem d'aquestes, però també estem dient, i de forma estructural també hauríem de gravar la riquesa igual que gravem les rentes del treball, perquè ara mateix es graven molt més les rentes del treball que les rentes del capital i de la riquesa.
Itàlia això ho ha fet, no?
Itàlia això ho ha fet.
Amb quin resultat?
Positiu. Tot i que, bueno, hauríem de veure nosaltres el que estem dient, perquè aquí també ja sempre després es tergiversen molt, no? Quan sentim que el que s'han de fer és baixar els impostos. Nosaltres el que diem és que a qui li hem de pujar els impostos és a la gent més rica. Nosaltres diem, escolti, gravi un 2% la riquesa de més de 5 milions d'euros, gravi un 3% la riquesa de més de 50 milions d'euros. No estem dient que qui té un pis o qui té un any de bonança perquè ha venut un pis o perquè li ha anat bé. Estem parlant de les grans riqueses, riqueses que ara mateix no tributen igual que el conjunt de la societat i que a part fan molta, bueno, la gent que té molts diners, les empreses, els paraïsos fiscals, etc, se la saben totes per buscar subterfugis per anar pagant menys.
Mm-hmm. Ho tinc per aquí apuntat, aquest grup de rics liderat pel magnat Morris Peel, que l'any 2020, fa dos anys diria, va demanar pagar més impostos.
Tax de rics.
No? Agrupat sota el lema Milionaris per la Humanitat, 83 fortunes, principalment nord-americanes en aquest cas, es van oferir a contribuir a finançar adequadament, doncs, els sistemes de salut, d'escola, etc., arran de la pandèmia. Clar, s'han de prendre seriosament aquestes iniciatives o no? Crec que entre una de les signants hi havia l'hereva de Disney, l'Abigail Disney, que va escriure una cosa així. Diu, si Jesucrist anés a Davos, estaria disgustat.
Home, jo crec que disgustat no. Estaria molt, molt enfadat, m'imagino, però jo crec que s'han de prendre en sèrio. Home, jo crec que té un punt clar, enfront de tots aquests altres mil milionaris que no només no pensen en que haurien de pagar impostos, sinó que evadeixen impostos, doncs jo crec que, bueno, té un punt interessant que algunes d'aquestes persones pensin que seria just pagar impostos. Tot i així, jo sempre he sigut molt partidari de dir, escolta, no, aquests gestos no poden ser voluntaristes. El que ha de passar és que hi hagi un marc regulatori que reguli tot això i que, efectivament, qui més té, més pagui, independentment si li sembla bé o malament. Això no és un tema opinionable. Això és un tema de progressivitat i això és un tema d'equitat. Qui més té, més paga. Qui té més beneficis, que pagui conforme als beneficis que ha generat el país on els ha generat. I estem parlant també de tot el tema de paraïsos fiscals i d'evasió fiscal. Tan senzill com això.
Franc, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Li
L'informe d'Oxfam Intermón ens descriu un paisatge cruelment desigual. El conflicte social és, per tant, inevitable?
Evidentment que la desigualtat genera conflictivitat, genera violència.
Xavier Martí, membre de la cooperativa Navir Perspectiva, professor d'Economia Internacional a Blanquerna Ramon Llull.
El que passa és que és cert que la desigualtat no és vista per tothom com una cosa necessàriament negativa. L'economia neoclàssica considera que la desigualtat només el que està fent és representar bretxes salarials, diferencials de productivitat i que, de fet, acaba sent un incentiu per la inversió. Hi ha altres que consideren, també molt importants en economia, que consideren que la desigualtat és un peatge a pagar en tota fase de desenvolupament. Però la realitat és que aquesta desigualtat és molt inherent a les pròpies dinàmiques del sistema i genera conflictivitat.
Que la desigualtat sigui pròpia del sistema capitalista fa que la tinguem integrada.
Crec que hi ha una tolerància cap a l'existència de desigualtat econòmica com una fatalitat que tenim i que, tot i que efectivament hi ha moviments socials que sorgeixen i es rebel·len, sí que veiem que repeteixo, aquesta feblesa, aquesta vulnerabilitat fa que la gent davant d'això adopti uns discursos cada cop més populistes, més xenòfobs i que d'alguna manera assumeixi la desigualtat, no? There's a storm coming.
You'd better run. La situació actual, per Martí, no és extraordinària. L'hem viscuda en altres moments històrics. Sí que reconeix, però, que des dels anys 70 i 80, per culpa del neoliberalisme i la globalització, les crisis sistèmiques són més recurrents. Per això, l'economista alerta que hem d'abordar el problema d'una altra manera.
Hi ha una situació d'emergència alimentària, però el que haurien d'intentar és que aquestes crisis no les resolguessin com les vam intentar o que les hem intentat resoldre tradicionalment, que és més ajut alimentari i sense canviar les relacions estructurals que incideixen en aquesta fam.
Però la polarització no es dona només a escala mundial.
Al febrer del 2020, el senyor Philip Alston, que és el relator especial de Nacions Unides per la pobresa extrema i els drets humans, va fer un informe per a Espanya sobre la situació de pobresa extrema i desigualtat. Posava l'accent en tres àmbits fonamentals, que era el tema de la salut, el tema de l'habitatge i el tema de la pressió fiscal.
A l'estat espanyol, la fotografia no és gaire millor.
En el tema de salut, parlava de que s'estava donant una creixent privatització i una caiguda dels pressupostos públics. És el quart país que havia en el que s'havia produït una caiguda més important de la despesa sanitària. A nivell de l'habitatge també parlava de que s'estava produint un increment exorbitant dels lloguers. La dècada passada havia augmentat un 50% el preu dels lloguers quan els salaris reals havien caigut. I a la pressió fiscal, que era molt més baixa, és molt més baixa a Espanya que la resta de països de l'entorn. I no només que és més baixa, recau sobretot, pivota sobretot sobre rendes del treball i sobre l'IVA i no tant sobre les rendes del capital, tot i que és veritat que la reforma fiscal ara sembla que va per corregir aquestes coses. Tot això impacta sobre la desigualtat. L'estat espanyol és el tercer país de la Unió Europea amb més desigualtat i, de fet, té una intensitat de la pobresa que és del 25%. És a dir, que aquestes desigualtats ens estan impactant també al centre. I això és fruit de polítiques que han aplicat tant el govern central com els governs autonòmics.
Sobre les causes del desequilibri, Martí considera que la pandèmia i la guerra a Ucraïna són la gota que fa vessar el got d'una estructura econòmica mundial amb mancances. Ho il·lustra amb un exemple.
Una lògica, diguéssim, estructural que s'estava donant en la darrera fase del desenvolupament capitalista era la deslocalització productiva i les cadenes de valor global, és a dir, la deslocalització productiva. Clar, en el moment de la pandèmia, òbviament, la incapacitat per moure mercaderies, per moure persones, això evita que les cadenes de valor funcionin i aleshores es satura l'economia mundial. La pandèmia pot ser la causa més visible. El que hi ha darrere és un model productivista, un model que ha fet que la producció es doni a través d'aquestes lògiques.
I com se soluciona tot això?
Posar la vida al centre i no pas al benefici. Respectar el planeta, canviar el sistema de governança, de presa de decisions, de descentralització del poder, acabar amb les dinàmiques patriarcals. Tot això és necessari per canviar el rumb de les coses, perquè aquest model productivista, competitiu, etc., no, ens està portant a una situació cada cop més tensionada.
Martí també aposta per la necessitat de gravar les grans fortunes per redistribuir la riquesa, tot i que reconeix que és complicat sense un govern global. Per altra banda, també diu que cal apostar per prevenir abans que curar.
Millorar els sistemes públics d'educació, renda bàsica universal, també en l'àmbit del mercat laboral, no? Que per evitar que tot el pes es posi en mesures redistributives que són molt necessàries, però també treballar en les predistributives.
És a dir, cal redistribuir la riquesa, però sobretot implementar mecanismes perquè no calgui arribar fins aquí.
Solidaris. Mercè Folc. L'altra mirada. Anna Surinyac.
Todos caminos trillan pra gente se ver.
Hem parlat de fam, de desigualtat, d'injustícia, realitats que ha documentat la fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W, Anna Surinyac. Anna, com estàs?
Hola, molt bé.
I amb l'Anna parlem d'un dels primers projectes que va fer com a fotoperiodista.
Se ao outro te alcança, erudito som de batidão, de noite céu de pé no chão.
Anna, ens hem de situar a la teva etapa a Metges Sense Fronteres. Tu hi vas estar 6 anys, veritat?
Sí, més o menys, uns 6-7 anys, sí.
I tu has vist quines conseqüències té la fam. Explica'm on va ser aquest primer projecte professional.
Sí, de fet va ser el primer projecte no només en metge, sinó professional per mi. I va ser a Etiòpia l'any 2008. Hi havia en aquell moment, Etiòpia estava patint la crisi més gran de nutrició d'aquell any, no? Aquest any jo crec que tornarem a veure tot això. I el que va fer Metges Sense Fronteres és una operació d'emergència, concretament a la regió d'Oromia, on hi havia nens que morien de gana a diari, no? I per mi va ser aquestes experiències, no, que sempre que te la fan recordar, doncs se'n posen els pèls de punta, no?
L'impacte de la desnutrició en nens, Anna, és el més difícil d'entomar, d'acceptar, amb tots els projectes que has fet, amb tota la feina que has anat documentant al llarg d'aquests anys. Això és el més difícil, l'impacte de la desnutrició en aquests cossos petits?
Bueno, no sé si és el més difícil, però és molt difícil, no? De fet, el Joan Carles Tomasi, a qui hem escoltat alguna vegada aquí, ell diu, no?, que els nens morin de fam és un assassinat, i jo estic molt d'acord amb això, no? I veure nens morir de fam, no només moren de gana, no?, sinó moren de causes relacionades d'enfermetats produïdes per la gana, no?, per la falta d'aliment. I veure nens que es van literalment encongint fins que no poden respirar, evidentment és duríssim.
Sobre la relació entre pobresa i desnutrició i les conseqüències de la fam en els cossos dels més petits, n'hem parlat amb Mercè Rocaspana. Ella és infermera i responsable mèdica a la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres.
Sobretot està relacionat amb la pobresa. La malnutrició crònica és més relacionada amb la pobresa. Si tens una situació de pobresa crònica, aquestes famílies tenen dificultats per fer una ingesta completa al dia. Llavors, manquen de calories o nutrients durant un llarg temps. I, a més, poden tenir una crisi puntual, ja sigui per una qüestió, hi ha una sequera o una crisi econòmica o un conflicte, s'han de desplaçar i llavors durant un temps la ingesta d'aliments és bastant més baixa i de forma sobtada i cauen a la malnutrició aguda.
També li hem preguntat sobre els efectes que té la desnutrició aguda, que és la causa més important de mortalitat.
Aquesta malnutrició aguda també té diferents presentacions. Hi ha uns nens que la malaltia es presenta amb un aprimament molt sever i hi ha altres nens que, a part d'aquest aprimament, també el que fan són edemes, que és allò que s'inflen els peus, com si fos una retenció de líquids, no? Perquè la gent ho entengui, que comença als peus i pot pujar. Després les cames i fins i tot es pot fer com una edema més generalitzat. I això també ho causa la malnutrició.
I tal com bé deies, Anna, la desnutrició, ens apunta la Mercè Rocaspana, va lligada a altres infeccions.
Quan estàs en una situació de desnutrició aguda i severa, poden aparèixer infeccions. Les infeccions poden ser de qualsevol tipus. Hem de pensar en la infecció que és la més habitual i que és la primera causa de mortalitat infantil al món, que és la pneumònia. O sigui, el més probable és que aquest nen agafi una pneumònia i potser la causa final de la mort és la pneumònia. Però clar, si no estigués malnutrit, no hagués tingut aquesta pneumònia. També està molt relacionada amb la nutrició amb el sarampió. Sobretot si estem parlant de llocs on hi ha una cobertura de vacunes baixa, és molt probable que hi hagi sarampió. Van lligats i totes dues malalties tenen un índex de mortalitat alt. Llavors, per això, els nens que tenen malnutrició, tots hem d'intentar que tots estiguin vacunats.
I una altra qüestió que li hem plantejat a la responsable mèdica a la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres és en quin estat es troben els nens desnodrits, perquè aquestes coses s'han de saber.
Són nens que estan molt apàtics, són nens que quasi no parlen, són nens que, per exemple, si els has de punxar per fer una analítica o posar un suero, no ploren, no tenen energies. Llavors, inclús hi ha alguns que estan tan malament que ni tan sols fan febre. I llavors, la febre no és que sigui el signe més important en aquest cas. No té febre, no té cap infecció. No, la pot tenir. El que passa és que està tan malament que el cos no pot produir la temperatura.
I un últim apunt, què se'ls dona de menjar? Què és el que poden ingerir?
Són unes pastes que tenen gust de cacauet. És una pasta que es menja molt bé, vull dir que és, no han de mastegar res. Hi ha també l'opció de donar unes llets específiques. Hi ha dos tipus de llet, una que es dona al principi i l'altra que es dona més endavant, en el tema aquest de fer una ingesta progressiva. I s'ha de veure sobretot que no vomiti, no? Que realment ho toleri.
Això, Anna, tot el que ens explicava la Mercè Roca Espana, aquesta infermera i responsable mèdica a la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres, és el que tu vas veure, no?, en aquest primer projecte professional a Etiòpia, no?
Sí, de fet, això que deia la Mercè a mi em cridava molt l'atenció, no?, que els nens desnutrits els veus apàtics, no ploren. Era el projecte de Metges Sense Fronteres, estaven tots els nens que estaven tractant amb aquestes pastes terapèutiques, no?, les pastes de cacauet i les llets, estaven tots junts amb una enorme tenda de campanya i no ploraven. I era molt xocant, no?, perquè tu t'imagines que molts nens junts pues, han de fer un merder important, no?, i aquesta falta de plor a mi em cridava molt l'atenció. De fet, ara escoltant-la ella recordava molt això. I després, el que sí que és veritat és que una vegada amb aquestes cremes, amb aquestes pastes de cacauet, és molt ràpid veure com milloren, no? O sigui, si arribessin, són unes pastes que són molt calòriques i en qüestió de fet és això el que vam anar a fer a Etiòpia, a explicar també com funcionaven aquestes pastes, no? Per dir, si tothom tingués accés a aquest tipus de medicaments o d'aliments, no es moririen tants nens de gana, no? Perquè en qüestió d'una setmana veies nens que arribaven al centre totalment apàtics, desnodrits, amb malalties relacionades, i en qüestió d'una setmana els nens reien i corrien, no? I això era molt sorprenent també.
Enllaçant amb aquesta realitat, la de la fam i la desigualtat, la setmana que ve arrenca a La Corunya la 6a edició de la Trobada Internacional per la Pau i el Dret al Refugi, que reunirà fotògrafs humanitaris, periodistes, activistes i experts internacionals per analitzar l'impacte de la fam en milions de persones i també per parlar sobre les causes i solucions. L'Anna Surinyac hi serà i es trobarà amb José Abad, és fotodocumentalista i coordinador de la xarxa Acampa per la Pau i el Dret al Refugi. José, com estàs?
Hola, què tal?
En l'edició d'aquest any, José, vosotros vais a hablar de hambre y refugio, dos temas que siempre están fuera de la agenda.
Sí, efectivamente. Nosotros cada año, por decisión de las organizaciones que forman parte de la red Acampa, que son ya más de 70 organizaciones de todo tipo, ¿no? Fundamentalmente organizaciones que trabajan sobre el terreno. Esas organizaciones cada año deciden sobre qué tema vamos a profundizar en el año siguiente, en el encuentro internacional que hacemos anualmente. Este año se decidió, precisamente por estar fuera de la agenda, hablar sobre el asunto del hambre, ¿no?, y tratar de ponerlo encima de la mesa otra vez. Claro, las circunstancias evolucionaron desde que nosotros tomamos esa decisión y ahora ya se ha puesto solito sobre la mesa con el tema de Ucrania, la invasión de Ucrania o la guerra de Ucrania, que va a producir una hambruna, parece que bastante espectacular, ¿no? Si ya era poca, pues ahora se va a aumentar.
Una crisis alimentaria brutal. Las cifras del hambre en el mundo son insoportables. Según la FAO, producimos suficientes alimentos para alimentar a toda la población. Claro, yo se lo preguntaba hace unos minutos al director de Oxfam Intermón. Parece que los que no pasamos hambre, José, hayamos normalizado la desigualdad y la pobreza, ¿no? Como si fuera una cosa del destino para los que la sufren. Yo no sé si estás de acuerdo con lo que digo.
Sí, estoy de acuerdo. Ya hace muchos años que el director gráfico de Cambio 16, una revista que ya no existe, decía que habíamos superado ya hace más de 20 años el umbral del horror, ¿no? Es decir, tenemos tanta desinformación, tanta información amontonada una encima de otra sin profundizar en prácticamente nada, que ya llega un momento en que se produce una suerte de insensibilización, ¿no? Y claro, nosotros entendemos desde Acampa que nuestra responsabilidad como mínimo es tener buena información y tener opinión y actuar con esa opinión de una manera crítica y de una manera transformadora, en el sentido de que hay muchas organizaciones, miles y miles de personas que trabajan sobre el terreno, que salvan vidas, que es fundamental, pero nosotros pensamos que es mucho más fundamental unir todas esas voces, gritar más fuerte todavía y sobre todo tener esa opinión crítica que sea capaz de transformar las leyes, porque las leyes son las que salvan todas las vidas y nosotros queremos salvar todas las vidas.
Todas las actividades que proponéis giran en torno, ahora lo decías, ¿no?, al debate, a la reflexión, ¿no?, para intentar presionar, ¿no?, para cambiar dinámicas, ¿no?, si es que esto es posible en este sistema en el cual vivimos, absolutamente cruel. Vamos a repasar algunas de las actividades que tenéis previstas para la semana que viene. A mí me ha llamado muchísimo la atención el campo de interpretación sobre el hambre. ¿De qué se trata?
Sí, bueno, cada año, según el tema que vayamos a tratar, nosotros reconstruimos en un espacio público grande una situación de un campo de personas refugiadas prácticamente real, ¿no?, una reproducción real, de tal manera de que la gente que haga visitas guiadas, sobre todo los más pequeños y las más pequeñas, puedan sentirse. No es lo mismo ver una cosa en la tele o en una foto, en una noticia rápida, que sentirse, meterte dentro, estar dentro de una cabaña de lona o de madera o de barro y ver cómo es la estructura de una casa de ese tipo, cómo vive la gente, cómo come, cómo le falta agua, cómo le falta wifi, por ejemplo, que es una cosa que les llama mucho la atención. Todas esas carencias, sentirlas en primera mano y que te las expliquen de primera mano, sin intermediarios y con una información fiable, transforma el pensamiento de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos. Este año, como lo que vamos a hacer es no hay un campo concreto, sino que lo que vamos a hacer es una representación de las seis causas principales que provocan hambre y va a haber como unos escenarios, digamos, de cada una de esas situaciones, ¿no? Donde los más peques y las niños y las niñas van a poder sentir cómo es una guerra, por qué las guerras provocan hambrunas, cómo es el cambio climático, por qué el cambio climático provoca hambruna, cómo es, en fin, toda una serie de causas que provocan hambre, ¿no? Incluso hablamos también de las alternativas de la pobreza al hambre, como es la obesidad, que es un problema muy serio, ¿no? Es decir, la pobreza te obliga a comer una comida mala, una comida basura, y esa comida basura provoca trastornos físicos y obesidad y malformaciones que son muy perjudiciales y que parece que también pasan desapercibidas, y es una de las causas.
Es el proyecto fotográfico de Silvia Landi, Globesity, porque tal como decías, José, el hambre, aunque parezca contradictorio, está muy ligada a la obesidad. Ana, ¿tu coneixes la feina de la Silvia Landi?
Sí, sí, la conec. De fet, l'hem publicat a la revista. Aquest projecte, Globesity, és un projecte on ella viatja a Brasil, Sud-àfrica i Mèxic i ens ensenya això, no?, les conseqüències de no tenir una bona alimentació. De fet, l'obesitat, bueno, hi ha estudis, no?, que mostren que l'obesitat és molt més freqüent en societat empobrida, no?, o sigui, gent que amb pocs recursos econòmics. I jo crec que és molt interessant, no?, que a Campa el José hagi inclòs aquest projecte, la Silvia Landi, dins el programa, perquè és una altra de les conseqüències de que no hi hagi una correcta alimentació al món.
Anna, i tu què hi faràs a Campa?
Doncs anar a veure el Xose.
No, que la Anna es asidua de Acampa, ya hemos expuesto su trabajo y este año, bueno, y es una asesora fundamental para Acampa, ¿no? Silvia Landi nos pasó el contacto a Anna.
El que fem, bueno, és estarem amb el Joan Carles Tomasi, que com sabeu ha fet aquesta, bueno, va fer l'any passat, va presentar el llibre dels 50 anys de Metges Sense Fronteres, i evidentment gran part de la feina del Tomasi gira entorn de la desnutrició, de crisis nutricionals, no? I farem, jo crec que enfocarem la xerrada una mica en parlar de com fotografiar aquesta desnutrició, no? Perquè Jo crec que ara, escoltant el José, em sembla molt interessant també aquest camp que fan de la fam, perquè moltes vegades parlem de desnutrició només ensenyant un nen molt prim, no?, a punt de morir-se de gana, o un nen, no?, amb aquestes panxes que se'ls inflen, que es diu coixarcor, no?, que és per falta de vitamines i proteïnes, i així és com es parla de desnutrició, no?, i molt poques vegades ensenyem les causes d'aquesta desnutrició, no?, molt poques vegades sempre ensenyem, no?, això ha passat molts fenòmens, no?, i crisis humanitàries, que sempre ensenyem a qui les pateix, a les víctimes, a qui, però no ensenyem les causes, no? Jo crec que és molt interessant parlar de com fotografiar les causes també.
Hay propuestas muy interesantes como Guerra y Hambre con el fotoperiodista Ricard García Vilanova. También va a estar con vosotros la activista ecofeminista India Vandana Shiva, un programa efectivamente, José, para despertar, ¿no?, este espíritu crítico. Pues que vaya muy bien la semana que viene. Gracias, José, por este rato. Y también, Ana, que vaya muy bien. Fins aviat.
Muchas gracias.
Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ricard Luque i Ismael Cebrián. Gràcies per seguir-nos i fins aviat.